I Carta Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Avui és dijous, 13 de febrer, dia en el que el futbol és protagonista en aquest programa. Avui tenim la secció amb la Minerva Pacheco, periodista especialitzada en el futbol femení i jugadora de futbol. Després de la seva secció farem repàs dels darrers resultats del futbol calafellenc, més notícies relacionades amb el nostre municipi i l'àmbit provincial i acabarem, com sempre, amb l'efemèride del dia.
Calafell Esportiu, 30 minuts amb tot l'esport calafellenc, amb Roser Ribas.
Com dèiem, tenim amb nosaltres a la Minerva Pacheco per parlar de futbol. Com estàs, Minerva?
Hola, Roser. Doncs mira, començarem parlant del nostre sènior femení del Calafell. I és que les noies han tingut un partit molt important aquest cap de setmana. S'enfrontaven a la Granada, equip d'aquí del Penedès. Un autèntic derbi entre dos grans equips. Dos equips que ja tenen experiència en aquesta categoria de primera divisió i que ja s'han enfrontat diversos cops. Tots dos equips volien la victòria i va ser la Granada qui per la mínima 0-1 va guanyar. Un únic gol de Jessica Villanueva va donar la victòria doncs, a les visitants.
Un partit molt disputat i amb un marcador ajustadíssim. Una llàstima que aquesta derrota per la mínima. Com vas veure el partit? Creus que el Calafell va tenir opcions d'empatar o fins i tot de guanyar?
Doncs un partit on les calafellenques no van saber parar el bon joc de la Granada, que amb la pilota doncs, va ser molt superior. Sí que és veritat que el Calafell va tenir alguna altra ocasió per empatar el partit, però la pilota no va entrar. Una derrota dura pel Calafell, ja que l'equip encara té baixes de jugadores i això està afectant el seu rendiment. Un altre partit de les calafellenques on s'escapen punts per rebre un gol a pilota aturada.
En quin punt ens trobem ara mateix a la classificació?
Doncs si mirem la classificació, amb aquesta derrota les calafellenques se situen desenes amb 26 punts, empatades amb l'Enfafa Andorrà, que està en la novena posició també amb 26 punts, i per sota del Calafell se situa la Granada amb 20 punts. La taula la continuen liderant en primera posició el Terres de Lleida, en segon lloc el Pardinyes i en tercera posició el Fontsanta Fatjó. Els tres empatats a 43 punts, tot i que el Fontsanta Fatjó té un partit menys. Una gran lluita en aquest tram final de temporada per aconseguir doncs, aquest ascens.
Crec que serà aquest diumenge, no?, quan tenen el pròxim partit.
Doncs sí, aquest diumenge el Calafell es desplaça a Viladecans per disputar la jornada 19 de primera divisió. Després de dues derrotes seguides, les calafellenques buscaran aconseguir una victòria davant un Viladecans que se situa en la cinquena posició amb 33 punts. Veurem si el Calafell aconsegueix doncs, emportar-se els tres puntets.
Minerva, com està ara mateix el Viladecans?
Doncs el Viladecans arriba després d'empatar a 0 contra el Cambrils. Però en els últims 7 partits que ha disputat, ha guanyat 4 i ha empatat 3, sense conèixer la derrota. Serà un rival dur, però si les calafellenques recuperen alguna jugadora i demostren el seu millor joc, jo crec que poden aconseguir doncs, la victòria.
Et volia preguntar també sobre les baixes. Què ha passat amb aquestes jugadores?
Doncs que han tingut lesions i són jugadores clau no, en l'equip. Jo crec que això està afectant molt en els partits.
I trobes que tardarà molt a incorporar-se?
Doncs pel que sé i pel que m'han dit, algunes tenen lesions al genoll, altres tenen a la cama i jo crec que en 2 o 3 setmanes podrien ja estar ja amb tot l'equip.
Doncs aviam si aquest cap de setmana poden guanyar. Minerva, seguim amb el futbol femení, però m'agradaria allunyar-me una mica del nostre municipi perquè aquests dies s'ha disputat un partit amb polèmica inclosa. Sí?
Doncs sí.
Jo crec que tothom sap del que parlem, no? Però m'agradaria saber la teva opinió i com ho veus.
Doncs sí, molta polèmica. Anem a situar-nos, i és que aquest passat cap de setmana el Barça s'enfrontava a l'Espanyol, no? A la Lliga F, un derbi que sempre, no, és bonic de veure i que també hi ha aquesta tensió, no, entre les jugadores. I va ser un partit marcat per polèmica i reaccions de jugadores del Barça que mai havien vist. Tot i això, el Barça va saber superar-se i va guanyar 0-2 a l'Espanyol. Anem a parlar una miqueta de la polèmica, i és que un vídeo s'ha fet viral de la Mapi León en què l'Espanyol va denunciar que la jugadora tocava les parts íntimes de Daniela Caracas, una jugadora de l'Espanyol, considerant-ho una vulneració de la seva intimitat. Poques hores després, el Barça va emetre un comunicat en què Mapi León es pronunciava sobre les imatges, negant totes les acusacions. La central ha deixat clar que no hi ha hagut cap agressió sexual ni invasió de la intimitat de Caracas. Tot i això, bueno, anem a... Jo crec, et dono la meva opinió, Roser?
Sí.
Jo he vist les imatges, he vist el vídeo, jo no veig res clar en aquestes imatges... I sí que és veritat que ara volen, la federació està buscant més imatges a veure què és el que poden trobar, perquè és que a les imatges que es veuen, no sé si tu ho has vist, Roser.
Sí, la veritat és que no es veu gens clar, no? O sigui, no sé, sembla ser que tot ha de ser com molt polèmic, no? S'ha de treure notícia de qualsevol cosa, no? A mi és el que em dóna la sensació.
No, sí, sí, i a sobre estan parlant d'això quan també, per exemple, la portera del Barça va rebre, doncs, li van tirar una ampolla, no? I això, això no es parla, dels insults, d'aquestes coses no es parla, i d'això sí. Jo em crec la versió de la Mapi León... I jo crec que tot això està passant una setmana clau, que coincideix amb el judici de Luis Rubiales,
sí,
pel petó a Jenni Hermoso. I en aquest procés del judici, Rubiales segueix afirmant que el petó encara va ser consentit i que la Jenni li va donar, doncs, la seva aprovació. Sincerament, jo crec que s'estan aprofitant, no, també d'això, i crec que el cas de Mapi León ha estat una oportunitat per atacar-la, ja que també va ser una de les poques jugadores que va renunciar, doncs, a anar a la selecció.
Sí, sí, doncs quina casualitat, no, Minerva? Em sembla molt estrany, o sigui, que de sobte estem amb el cas Rubiales, tema candent aquesta setmana, i que es converteixi això, un no-res, en una cosa que sembla que és molt gran, no? I a més es relaciona també amb el cas de Rubiales, no? És com si fos tot un... No sé, com si estigués preparat tot.
Sí, sí, és això. Clar, la gent es pregunta per què a Rubiales sí que el condemnen, no?
Clar.
Està a judici.
Sí.
I per què ara ha passat el mateix i a la Mapi León no, no?
Mm-hmm.
Llavors, clar, hi ha moltes contradiccions, hi ha molta gent que no sap a qui creure. Veurem què és el que passa, perquè pel que tinc entès, l'Espanyol no ha denunciat com tal així a la Mapi León i deixa que sigui, doncs, la pròpia jugadora, no, la Caracas, qui vulgui fer-ho, si és el que ella pensa.
Clar.
O s'ha sentit malament o el que sigui.
Sí, sí. En definitiva, amb aquest partit, en quin punt ens trobem a la classificació?
Doncs sí, amb aquesta polèmica i amb aquesta victòria del Barça, el Barça femení, doncs, continua líder, indiscutible, amb 51 punts, i per darrere el Real Madrid amb 45 punts. L'Espanyol se situa a la 13a posició, lluitant per guanyar partits i evitar, doncs, la zona de descens.
Quins són els pròxims partits que tindrem?
Doncs ara el Barça femení té partits importants per davant, com el partit de quarts de final de la Copa de la Reina i la Lliga, que continua. Aquesta setmana encara hi ha Lliga, però després hi ha un descans per l'aturada de seleccions fins a principis de març. Aviat també arribarà la Champions. L'aturada de seleccions sempre és complicada i no agrada gaire a l'afició, i jo crec que tampoc al club, perquè moltes vegades les jugadores acaben jugant molts minuts fent un gran esforç i això doncs, pot provocar lesions. Encara queden partits importants en què el Barça, doncs, haurà de demostrar què vol i que encara pot aconseguir tots els títols possibles. A més, s'espera que Alexia Putellas i Patrick Guijarro, dos jugadores clau de l'equip, doncs, tornin aviat a l'equip.
Minerva, què en penses del sorteig de la Copa de la Reina que ha tocat el conjunt alemany Wolfsburg i es disputarà el proper 19 de març?
Sí, a la Champions ha tocat a...
Ah, sí, això.
Al Wolfsburg. Doncs la veritat que és un rival molt complicat pel Barça. Sí que és veritat que són... que el coneix molt bé el Barça, el Wolfsburg, i sempre que s'han enfrontat ha guanyat el Barça, això és un punt a favor. I si no recordo malament, es farà el dia 19, no? El 19 de març.
Sí, 19 de
allà,
març.
A Alemanya,
sí,
no?
Sí, exacte, i el de tornada el 27 de març.
Doncs el 27 de març jo crec que serà un bon partit perquè es disputarà a Montjuïc també, en el camp gran del Barça, i esperem doncs, que hi hagi també molta gent i passar de fase.
Perdona la meva dislèxia, entre la Copa de la Reina
sí,
i la Champions.
Sí, tantes competicions.
Aviam, ja em coneixeràs, ja. Sí. Aviam, et volia preguntar, Minerva, tu que ets periodista i a més tens contacte, es pot dir, contacte directe, no?, amb el futbol femení del Barcelona, i pots anar allà a entrevistar a les jugadores, com és aquest ambient?
L'ambient de periodistes o l'ambient
sí.
de...
Sí, més bé de periodista, no? Tu com a periodista, o sigui, quan vas allà i fas de periodista, com et sents?
Doncs... A veure, jo em sento molt privilegiada, no?, de fer això, perquè sempre he volgut, no?, cobrir el Barça femení, cobrir, perquè m'agrada molt, des de petita sempre he jugat a futbol, i clar, anar als partits, no?, del Barça, veure el partit, i després poder parlar amb les jugadores, doncs, podríem dir que és com un somni. Allà, un cop hi vas, sí que és veritat, hi ha molts periodistes de tots... companys de totes les cadenes de Mundo Deportivo, TV3, escrits, vídeo, de tot. Llavors, tots allà tenim el nostre espai, no?, on podem treballar tranquil·lament, i després anem a baix, que és la zona mixta, i allà surten sempre dos jugadores a parlar amb els mitjans, i després anem a la zona de premsa per parlar amb l'entrenador.
Sí. I és molt elitista, o no sé com dir-te? Com...
No.
Elitista en el sentit de que guarda molta distància amb els mitjans de comunicació. No sé si hi ha una gran diferència, per exemple, no ho sé, ho desconeixo, entre les rodes de premsa del futbol masculí i el futbol femení. No sé si hi ha alguna diferència.
Jo vaig anar un cop a una del masculí. Sí que és veritat que el masculí és diferent perquè hi ha molts, molts, molts mitjans més. O sigui, jo vaig anar al masculí i és que no vaig poder preguntar a cap jugador perquè hi havia molts mitjans.
Sí.
Llavors allà només pots gravar i els mitjans més importants, diríem, són els que tenen doncs, més privilegi de preguntar coses als jugadors. Sí que és veritat que a les noies, com són menys... ja ens coneixen, no?, també, inclús les jugadores, els de comunicació ja ens coneixen i ja sabem qui són i ens deixen, doncs, preguntar quasi tot.
O sigui que hi ha realment una gran diferència, sobretot pel número de mitjans de comunicació.
Sí.
O sigui, hi ha molt menys cobertura del futbol femení que del futbol masculí, encara avui dia, actualment, que, no sé... des del meu punt de vista, el futbol femení doncs està cobrant una gran importància.
Sí, sí que és veritat que, clar, el futbol masculí dona més diners, dona més visualitzacions, més visites, perquè, per exemple, si jo escric una notícia al Barça masculí, hi haurà més visites que una del femení, no? Per això molts mitjans doncs, prefereixen escriure sobre el masculí que no el femení.
Sí,
sí que és veritat que en aquests últims anys jo he rebut molts missatges d'empreses, de mitjans, dient que si podia escriure, no?, sobre el femení, sobre el Barça femení, perquè també veuen que pot tirar, no?, que pot tenir visualitzacions, sobretot si es parla doncs, de les estrelles de l'equip, com és Alexia, com és Aitana. Però sí que és veritat que, mira, l'altre dia vaig fer la notícia aquesta de Mapi, no?, explicant una miqueta la meva versió, com ho veia, el meu punt de vista, i clar, és que això ha tingut moltes visualitzacions. Per què? Perquè ha sigut una polèmica doncs, que està donant joc.
Sí, oi tant, ja m'ho crec, ja. Bé, Minerva, doncs també m'agradaria preguntar-te, perquè com és la primera vegada que estem juntes en aquest Calafell esportiu, doncs com et vas endinsar en el món del futbol i per què?
Doncs mira, jo des de petita, que jugo futbol, des dels 8 anys. Als 8 anys vaig començar a jugar a futbol i, mira, justament jugava amb nois, no? Era l'única noia que jo jugava i, clar, em sentia una miqueta no estranya perquè jo estava molt bé jugant amb nois, però és que en aquell moment no hi havia equips de noies aquí pel poble, no? Llavors, clar, jo jugava amb nois i sí que és veritat que molts cops rebia petits comentaris, no? Ostres, una noia jugant, ostres, no sé què. Però jo feia el meu joc perquè era el que m'agradava i va haver ja un any que a Sant Jaume dels Domenys van crear doncs, un equip femení, no?
Sí.
I vaig aprofitar doncs, per anar i per jugar a futbol allà.
Com t'has trobat en el seu moment com a jugadora de futbol? I ara mateix, quina és la diferència? Com ho veus?
Jo veig que el futbol femení ha canviat molt. Molt, 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 molt. O sigui, jo abans, jo sempre he seguit, no, el futbol femení. Jo me'n recordo, abans, jugar a futbol, però és que havíem d'anar a Andorra a jugar a futbol contra equips. Perquè és que no hi havia equips per aquí, pel Penedès, pel Tarragonès. Havíem d'anar a Barcelona, o inclús a Andorra, Lleida, perquè allà els equips doncs, sí que n'hi havia, no? Perquè potser feia un equip de molts pobles diferents. I això ha canviat molt. I també, doncs, el Barça femení, no? Jo abans anava allà a veure els partits, me'n recordo, a l'estadi on entrenen, i allà abans podies fer-te fotos, podies fer de tot, però és que això ara ha canviat molt.
Ara ja no ho pots fer.
No.
Ostres. Molt bé, doncs, no sé si tens alguna cosa més que afegir.
Doncs no res, que ens ho passarem molt bé i que parlarem molt de futbol.
Moltes gràcies, Minerva. Fins aviat.
Gràcies a tu.
Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
Seguim al Calafell Esportiu parlant de futbol calafellenc. Ara ens endinsem al món del futbol municipal i fem la primera parada amb el Club Futbol Calafell, que va jugar el darrer partit al camp municipal de Segur de Calafell. El conjunt d'en Pere Costa va firmar un valuós empat davant l'Atlètic Valls amb un resultat final d'empat a 3 gols. Hem de recordar que el partit de la primera volta entre aquests equips es va saldar a una maneta local, 5-0 a Valls, a principis d'octubre. Els verds tenien un os dur que mossegar, ja que els de l'alt camp són segons a la classificació del grup 16 de tercera catalana, a més sent l'equip menys golejat amb 13 gols encaixats en 17 jornades. Els vallencs van aterrar a Segur de Calafell, havent guanyat els últims 7 partits jugats i 7 dels últims 10. L'inici del partit no va ser gaire esperançador. Als 5 minuts del començament del joc, els visitants ja guanyaven per 0 gols a 2, amb la firma de Sergi Gómez i Òscar Pérez. Més enllà de baixar els braços, Carlos Sancho va retallar distàncies al minut 33 amb un gol que deixava el marcador amb 1-2 al descans. Els calafellencs van sortir a la segona part amb ganes de victòria i varen aconseguir donar-li la volta al marcador en un minut. Jordi Sancho feia l'empat al minut 77 i tot seguit Miquel Araujo marcava el tercer gol pels locals. Òscar Pérez, a l'últim minut del partit, anotava el seu segon gol de la tarda, deixant el 3-3 al marcador al final de l'encontre. Amb aquest punt, el Club de Futbol Calafell manté l'onzena posició a la classificació d'aquest grup amb 17 punts. Els nois d'en Pere Costa continuen imbatuts en aquest 2025. El pròxim partit serà molt especial. El proper dissabte, a 6:15, en tenim un derbi davant el Vendrell.
Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
Per la seva part, l'Atlètic Segur va visitar la Nou de Gaia per enfrontar-se amb l'equip del Tarragonès. Un solitari gol del jugador local Pol Pallarès al minut 2 va deixar els 3 punts a la butxaca dels locals. L'equip dirigit per Francisco Gómez manté la novena posició al grup 31 de quarta catalana. El pròxim partit tindrà lloc el diumenge 16 de febrer a les 12 al camp municipal de Segur de Calafell. Serà la 16a jornada amb la Joventut Bisbalenca com a rival. Els bisbalencs són penúltims classificats a la Lliga.
Calafell Esportiu, 30 minuts amb tot l'esport calafellenc, amb Roser Ribas.
I ja ho hem parlat amb la Minerva. L'equip sènior d'Escola Futbol Base Calafell va perdre per 0-1 el partit jugat al camp de futbol municipal de Cunit. La Granada va fer bo el gol de Jessica Villanueva al minut 44 del partit. L'equip de Víctor Parra manté la desena posició a la classificació amb 26 punts. La següent cita de les calafellenques serà el proper diumenge, 16 de febrer, a 8:15 a Viladecans, partit corresponent a la jornada 19 de primera divisió femenina del grup 2. Seguim amb més notícies del nostre municipi. El platense Calafell publicava ahir a les seves xarxes que Aitor Gutiérrez, reconegut referent deportiu i futbolístic, s'adhereix a l'estructura del club per desenvolupar diferents funcions. El seu objectiu serà treballar per fer més gran el club, augmentar les activitats que es realitzin i aportar coneixements de diversos temes deportius i organitzatius. Aitor Gutiérrez és conegut per les seves tertúlies de futbol comarcal al Xiringuito del Guti.
Calafell Esportiu. 30 minuts amb tot l'esport calafellenc. Amb Roser Ribas.
I seguim amb més notícies d'àmbit provincial. Ara anem al diari Més. Avui titula el Nàstic, un dels tres equips del grup que es manté invicta aquest 2025. Informa Arnau Monreal Quesada. El Nàstic de Tarragona ha encetat el 2025 amb bon peu. Després de completar el mes de gener i disputar 5 jornades, els de Dani Vidal són un dels pocs equips que encara no coneixen la derrota aquest any. De fet, només hi ha dos clubs que mantenen el ritme dels grana i aquests són l'Ourense i la Cultural i Deportiva Leonesa. El conjunt tarragoní va arrencar l'any amb una golejada prometedora contra la Gimnàstica Segoviana. El 5-0 assolit al nou estadi Costa Daurada va servir també per fer un canvi de tendència. Els grana van tancar el 2024 amb un desembre per oblidar amb 3 derrotes a la Lliga i des de llavors no han tornat a quedar-se sense sumar. Amb tot, el camí que ha recorregut Dani Vidal no ha sigut de roses. La golejada contra la Segoviana va ser l'únic duel plàcid. En la resta, l'equip ha hagut de suar per esgarrapar punts. D'aquesta manera van sumar el segon triomf del 2025 a Balaïdos. Els grana van aguantar una primera mitja hora poc inspirada contra el filial gallec perquè Antonyín fer reaccionar l'equip i assolir l'únic gol del partit. Els grana van tornar a mostrar la seva millor cara a nivell defensiu. D'altra banda, els tres empats que ha assolit el Nàstic han sigut punts amargs perquè els duels van acabar amb la sensació que el conjunt grana els hauria pogut guanyar. A més, tots tres tenen una cosa en comú. El Nàstic va començar perdent contra la Real Societat B. Els de Dani Vidal van haver de remar en contra després que Goti marqués un golaç des de la frontal de l'àrea. Llavors va ser Miguel Leal qui va entrar per revolucionar el partit i David Concha l'executor amb un gol màgic amb l'ajuda del porter rival. Aquell partit va tancar amb un tir des de l'interior de l'àrea d'Antonyín, que ben podria haver significat l'1-2. Contra la Morevieta, una de les poques aproximacions del Cuer mal defensades, van deixar els bas per davant el marcador. Els grana van rascar l'empat amb un gol de Gorka Pérez després d'una jugada rocambolesca a pilota aturada. Aquell va ser el més gris dels tres empats, perquè el Nàstic va tenir poques opcions més que remuntar al marcador. Finalment, el darrer cap de setmana contra l'Osasuna Promeses, el pla de partit grana es va trencar amb un gol de penal del filial navarrès en els primers minuts de partit. El Nàstic, de nou contra un equip tancat al darrere, va presentar dificultats per fluir en atac, però va acabar assolint l'empat i va tenir ocasions clares per emportar-se els 3 punts a través de tirs a boca de canó de David Concha, Jaume Jardí i Ander Gorostidi. Malgrat patir aquestes irregularitats en el lloc, el Nàstic es va mostrar capaç d'esgarrapar sempre punts i mereixer més establint un ritme que només dos equips han igualat. La Cultural i Deportiva Leonesa ha assolit 3 triomfs i 2 empats, uns resultats que la mantenen al capdavant de la categoria amb 10 punts de marge respecte als tarragonins. D'altra banda, l'Ourense també ha sumat 2 victòries i 3 empats i això els ha servit per sortir de les posicions de descens per primera vegada aquesta temporada. Dissabte, els grana buscaran allargar la ratxa amb un triomf contra el Bilbao Athletic, el tercer filial consecutiu. I finalitzem el Calafell Esportiu amb l'efemèride del dia. Tal dia com avui de 2021, el Barça femení guanyava el Logroño a la final de la Copa de la Reina
amb un resultat de 3-0 gràcies als gols d'Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Jenny Hermoso. El Barça segueix liderant actualment la classificació de la primera divisió femenina. Ahir va guanyar davant el primer equip del Madrid, CFF, als quarts de final de la Copa de la Reina per 1-2.
Calafell Esportiu. 30 minuts amb tot l'esport calafellenc. Amb Roser Ribas.
I fins aquí el Calafell Esportiu d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.
Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.